Set sessions de curs en què es durà a terme un repàs a la tradició culinària, a les cultures de l'antiguitat, Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Roma, cultures americanes i cultura xinesa. Segurament d'alguna d'aquestes cultures, la nostra dieta quotidiana, n'és hereva, d'alguna forma o una altra. Joan Garcia Targa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Encara no n'havíem parlat d'estrictament arqueologia de l'alimentació. De l'alimentació, sí, en més d'una civilització.
Sí, però, bueno, amb el sentit de fer cada any un curs nou, intentant que fos atractiu el tema, no únicament per arqueòlegs, sinó per gent que pugui estar interessada en temes, en aquest cas, de l'alimentació, que és un tema, òbviament, rellevant, pues per això hem pensat en això. No? I és veure l'alimentació no únicament com menjar per sobreviure, sinó que moltes d'aquestes cultures desenvolupen tota una tradició de fer coses molt semblants o de fer mètodes o processos que quan busques bibliografia, llegeixes per preparar aquests cursos, et sorprens de que, per exemple, a Mesopotàmia hi ha unes tablilles cuneïformes que t'expliquen receptes a tots els processos, no? I estem parlant de 2.000 anys abans de Crist, no? 2.500 anys, no? Coses que ens semblen avui en dia, quan veiem a cuiners d'aquestos en èxit que surten per la tele, dius, bueno, això ho feia fa bastant de temps, no? El que passa és que avui en dia, doncs, bueno, es promociona molt més aquest tipus de coses, no?
Sempre hem parlat, òbviament, de peces, d'objectes. Què és el que ens permet reconstruir, més o menys, una, si no història de la cuina, una referència al que...
Hi ha diverses fonts, no? Tens, per una banda, quan són cultures més properes o són cultures que tenen escriptura, en alguns casos... Per exemple, hi ha textos que t'expliquen, des d'època romana, sobretot, o anteriorment, t'expliquen el que menjaven i, sobretot, com ho feien. D'altra banda, hi ha fonts, que és a partir de l'arqueologia, a vegades, en recipients, per exemple, sabem que a la tomba de Tutankamon hi havia un centenar d'olles amb productes alimentaris que s'han degradat, òbviament, amb el pas del temps,
sí,
però sabem el que hi havia, sabem que hi havia oli, o que hi havia vi, o que hi havia altres productes, no? I aquestes són bàsicament les dues fonts que hi ha, a partir de l'estudi arqueològic, a partir de peces artístiques o peces arqueològiques, a partir de fonts escrites, també a partir de, en aquest cas hi ha viatgers i cronistes, per entendre'ns, grecs, que expliquen i donen la seva versió sobre aspectes de la vida d'altres societats de l'antiguitat, no? I també no són fonts primàries, sinó que és un individu que va arribar en un moment tardà, però que també explica aspectes culinaris. I moltes coses que, a més, han quedat amb la tradició, per exemple, de Mesopotàmia i d'Egipte, han quedat amb les tradicions del menjar àrab, vale? Com moltíssimes variants de pans fets amb blat o de cervesa amb moltes altres cultures que han arribat per sobre nosaltres.
No? Segurament no diré que el més popular, però per descomptat com és conegut, la terminologia més coneguda quan parlem de dieta mediterrània,
sí,
suposo que bàsicament ens referim a una determinada alimentació que podia tenir les seves arrels precisament
en època grega, molts de... època romana, és a dir, estem parlant de vi, oli, estem parlant de blat, de cereals... desconec en aquest moment si hi havia enciam,
hortalisses
d'aquest tipus, però sí que té unes arrels en aquesta època, no? Que
en aquell... l'aliment més antic de la història de la humanitat, què? El blat?
El blat, que es comença... El blat és un tipus de producte que existeix a nivell sense ensinistrar, a nivell salvatge, per entendre's. El que passa que després es va fent un tractament d'assaig-error.
D'acord.
Vale? Però és el blat, la cibada...
És a dir, abans de ser cultivat, el blat...
Existeix.
Es trobava.
Es trobava amb diferents variants, i si tu mires les llavors d'aquests diversos blats, es reconeixen i s'identifiquen com a espècies de la família del blat. Aleshores, sí que existeixen en molta antiguitat. La cervesa, per exemple, que és un derivat també de tal, és molt antiga. Tenim informacions des del 3000 que bevien cervesa a Mesopotàmia.
O sigui, el 3000 abans de Crist?
Sí, no amb les quantitats, possiblement, que es veuen avui en dia, un cap de setmana.
I segurament tampoc el mateix tipus.
I no el mateix tipus, hi havia moltes variants de cervesa barrejada amb productes, amb essències, igual que del vi. El vi també l'han d'entendre com un producte que no es veu com ara, tan refinat en molts casos, sinó més amb més aditaments, amb més elements que li donaven gustos diferents segons l'ocasió. No? Per tant, és una certa complexitat. No estem parlant de menjar de supervivència, sí, per entendre'ns, com a la prehistòria, caçadors recol·lectors o caçadors que perseguien bitxos, sí, per matar-los, sinó estem parlant d'una consciència de processar els aliments d'una determinada manera.
D'acord.
I això és tradició culinària, això ja no és menjar.
L'oli també d'una forma molt primitiva?
L'oli també el trobem en Egipte i a Mesopotàmia, també apareix esmentat, i el que és molt curiós és que, clar, apareixen recipients que posaven el que contenia aquell recipient. I com que s'ha pogut traduir en part el cuneiforme o el jeroglífic, saps que ja hi havia oli i a més posaven qui l'havia produït, per si sortia malament reclamar amb algú, i posaven on es transportava, o sigui, una sèrie de dades...
Que o sigui, quelcom que per nosaltres pot ser tan simple ara com anar a qualsevol comerç i comprar un pot de ceràmica que posi oli, olives, etc.
De verges.
Exacte. Això és tan vell com la història de la humanitat.
Això és també com la humanitat. El que passa és que ara tu pots accedir directament a una tenda i abans estava en uns magatzems controlats per l'aristocràcia o per les dinasties governants de les ciutats. La diferència és que avui en dia, bueno, aquí hi ha moltes vinateques, no? Que pots anar i escollir el vi que tu vulguis.
No sé si es pot, d'alguna forma... parlar de l'accés a una bona alimentació per part d'una determinada classe social o no?
Bueno, evidentment, hi ha llistats, per exemple, de... És a dir, amb les poques fonts d'informació que hi ha, perquè tampoc els arqueòlegs els han interessat molt aquests temes, sí que trobes que, òbviament, la gent que tenia més recursos econòmics menjava millor.
D'acord. És que nosaltres recordàvem, em sembla, quan vàrem parlar de la vila romana, situada a prop del Vinyet, que en Joan ens deia bé que aquesta era una vila de, diguem-ne, de senyors.
Sí.
I ens parlaves precisament del tipus d'alimentació o del que podien menjar els senyors en aquell moment respecte...
A partir de les evidències
que es trobaven, no?
D'això fa 10 anys.
D'això fa 10 anys, ja?
No, 11 o 12. No.
Déu-n'hi-do.
Sí, sembla que va ser ahir.
Sembla que va ser ahir, que s'havia de tapar ràpidament perquè s'hi podia instal·lar un supermercat allà.
Suposadament.
I allà està.
I allà està, bueno...
Conservada i tapada.
Tornat a papar i donant-li vida a nivell de conreu divers, no?
D'acord. Però fèiem referència a això, que allò era senzillament una vila d'un senyor...
D'un senyor que tenia una part d'explotació, no? I que aleshores van sortir, es van recollir moltes terres i van sortir restes de allò que produïen. Amb el cas del que estem parlant ara, sí que hi ha llistats, per exemple, a nivell de control de festes que feien els senyors a ciutats mesopotàmiques, i sortia tot el llistat de tot allò que necessitaven per fer una festa. Per exemple, hi ha informacions d'una festa que va durar 60 dies i descriuen la quantitat de béns, de porcs, no? De vaques, de tal, de vi, de no sé què, que van fer servir
per aquests dos mesos
de festa
ininterrompuda,
bioorgia monumental, que te l'expliquen una miqueta per on anava, no? Aleshores, clar, aquella gent tenia uns recursos i la gent més normal doncs menjava gatxes i menjava coses més senzilles, no? Perquè el seu accés, o sigui, tot es pagava, alguns salaris es pagaven així, el nom de salari és el...
Precisament del...
Dels romans. El que li pagava un soldat romà li pagaven en sal. D'aquí ve el nom de salari, no? Aleshores, hi ha molts aspectes que estan vinculats amb la realitat quotidiana, no? Amb el menjar i amb la gastronomia. I t'explica des de coneixements tècnics, processos d'elaboració, diversitat de formes de produir les coses, diversos accessos... qualitats diverses del mateix producte segons qui ho feia, com ho feia, els processos de tot això.
Perquè les formes de cuinar són conegudes també? Si es fregia, bueno, si es feien les coses a la brasa, si es feien...
Si no, per exemple, sabem que a Egipte, la poca informació que hi ha, es feien moltes barbacoes, per entendre.
D'acord, és una forma molt gràfica de dir-ho, sí.
Moltes barbacoes, eren molt exitoses i fins i tot en alguns llocs els agradava una mica sucarrimat. Una mica passadet,
diguem-ne,
no? Es tenen detalls amb algunes fonts, no hi ha moltíssimes, tampoc s'han buscat. Amb les poques que tens pots com a mínim tenir una idea en alguns casos, no? La romana òbviament hi ha més informació, però
en general cuina més carnívora que vegetariana?
Hi ha molt de carn en moltes d'aquestes societats, hi ha llenties, hi ha faves,
hi ha llegums.
Llegums, hi ha fruites, en el cas d'Egipte hi ha molta fruita, hi ha palmeres, dàtils, o sigui, coses que després han continuat amb el món àrab, no? Vale? I que és lògic, a més el dàtil, per exemple, servia per endolçar el vi. Vale? Hi havia salaons, sistemes de conservació, és a dir, estem parlant de cultures complexes, cultures urbanes, I per tant amb una organització complexa de tot aquest sistema, perquè al cap i a la fi és el que et fiques a la boca.
D'acord, i sistemes de conservació que han perviscut, conservar amb sal o conservar amb oli o conservar amb...
Exacte, tot tipus de coses, no? Que han arribat fins avui en dia, fins que hem tingut els congeladors.
Uh-huh. Marquem tres localitzacions més o menys geogràfiques, que sí. En algunes de les quals en Joan també n'és especialment coneixedor, perquè he visitat molt, molt sovint, Mediterrània, uh-huh. Ens marxaríem a Mèxic i marxaríem a la Xina, per marcar, diguem-ne, tres uh-huh. latituds diferents. Mèxic, o tot el que és l'entorn que ara podem conèixer...
És la cultura al voltant del blat de moro,
sobretot, al voltant del blat de moro.
Del frijol, de la carbassa, que quan arriben els espanyols l'adopten. Adopten aquests conreus i també porten la xocolata, per exemple, òbviament, sí. El cacau.
Les espècies també, els
les
picants.
Les espècies també, sí. Els picants, també, en aquest cas, la gent que ha treballat les cultures precolombines tampoc ha fet molta insistència. O sigui, són temes...
Col·laterals, vaja.
Són temes col·laterals, o sigui que cada vegada sí que trobes més gent que es dedica a aquest tipus d'investigacions, no? Però no és un tema, els temes principals són l'arquitectura, l'art, el no sé què, les ciutats, l'urbanisme, uh-huh. I això queda com una cosa, com que és tan quotidià,
per això.
No? És, diguem-ne, menys atractiu, entre cometes, per la major part dels investigadors. Tot uh-huh. i que, per exemple, hi ha un llibre molt, molt interessant, que buscant trobes de la cuina més antiga del món, de Jean Botero, que parla de la cuina mesopotàmica, a partir d'unes tablilles que es va trobar a la Universitat de Yale, perdudes, a la universitat aquesta americana,
sí, sí, sí.
I que t'explica un sinfín de receptes amb tablilles cuneïformes, amb tres tablilles, clar, i que t'ho explica fil per randa, i ara ho havies de bullir, i ara ho havies de no sé què, o sigui, com si fos una recepta...
De les que nosaltres
coneixem. De les que veus un programa i diu, mm-hmm. Ha d'estar 20 minuts, no sé què, ha d'estar... Amb els temps són més laxes,
uh-huh.
Però l'explicació... És l'explicació que et fa un cuiner avui en dia.
D'acord. Suposo que el context geogràfic marca també el tipus de cuina,
evidentment.
No?
Evidentment.
Parlem de Mesopotàmia, ja ho saben allò, la terra entre dos rius, rius...
La climatologia, l'orografia, la fertilitat de la terra, tot això et marca que tinguis, i la tradició...
Un ventall de...
I els recursos tècnics, no? Tecnològics i de coneixement d'aquella cultura. Et marca que tinguis una diversitat més gran. Una altra cosa és el que t'ha quedat a nivell d'evidència material... o si han fet molt o poc esment a les fonts sobre aquestes coses. No?
O la tradició que hagi pogut haver, tant exacte. Documental com oral... De...
O la tradició posterior, que s'hagin interessat per un passat remot.
Uh-huh. Anem a l'altre costat del món, a la Xina. I no sé si la gastronomia o l'alimentació xinesa del passat té molt a veure amb aquest tòpic que tenim del menjar oriental del present.
Hem de pensar que cadascun d'aquests territoris té, diguem-ne, unes especialitzacions. És a dir, aquí a Europa trobem el lal, la civada, a Xina és l'arròs, que està documentat des de molt antic.
I tot gairebé tan antic, suposo, com el blat.
Com el blat, com el blat de moro a Amèrica en general, no? Aleshores, clar, són cuinars que es desenvolupen a partir d'això, des de menjar-te el tal qual bullit, fermentacions amb begudes, és a dir, tot això amb el blat de moro passa igual.
D'acord.
És a dir, et trobes el primer que produeixen, es barreja amb no sé què i és una beguda ritual, l'altre serveix per fer unes tortilles especials, l'altre per no sé què, i amb totes les cultures passa igual. No? És a dir, són uns patrons que en general, i marcant les diferències de contextos, de cronologies, etc., es van repetint.
Vist així, els dos grans aliments de la història de la humanitat són el blat i l'arròs?
Blat... Arròs, blat de moro, no, patata.
Patata també.
Patata en alguns llocs, americana, tomaca, cacau, civada, ordi, és a dir, estem parlant de cereals, sí, que es comencen a produir pues, a partir dels 7.000 a Mesopotàmia i amb cronologies una mica més tardanes a d'altres indrets. No?
Mm-hmm. Ho comentàvem així perquè, òbviament, com els dèiem fa un moment, el curs fa referència o repassarà la tradició culinària de Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Roma, les cultures americanes i la cultura xinesa. Hem de suposar que, amb aquesta visió genèrica que ens comentaves,
sí.
Perquè la documentació arriba fins on arriba, no?
No, hi ha, a veure, en època romana hi ha moltes més descripcions, no? Hi ha autors romans coneguts que t'expliquen moltes coses. No, sobre el gàrum, sobre aquestes salses fetes a partir que hauria de tenir un sabor una mica estrany, no? De peixos
contundent, triturats, com a mínim, no?
Sí, sí. No era tant una salsa, sinó que senzillament era com una cosa variopinta, però que també té paral·lels, o sigui, té coses semblants amb variacions a cultures anteriors, no? no? O també descriuen molt alguns autors, no? Com a Plini, com a Tàcit, etc. T'expliquen costums culinàries, o hi ha manuals de cuina, d'Apici, que t'explica la cuina romana i que t'explica les cuines anteriors i parla de cuines egípcies tardanes que es van trobar els romans quan van arribar a Alexandria.
D'acord. Algú deixa documentat qui cuinava? La figura del cuiner o la figura de la cuinera?
Sí,
o...
apareix referit en alguns llocs a Mesopotàmia on he llegit que clar, els cuiners bons eren considerats com mig divinitats. Clar, perquè alimentava la gent important de la ciutat.
O sigui que la seva funció era primordial.
Era equiparable amb un arquitecte d'èlit o amb un sacerdot, perquè a més era una barreja. Clar, la cuina té un component productiu, tecnològic, però també, diguem-ne, de màgia, de com allò es transforma, una cosa crua la transformes en una cosa digerible i a més bona, no? I aleshores, clar, també és un component d'aquest tipus. I també tenim, per exemple, moltes descripcions, en el cas d'Egipte, de productes que es consideren afrodisíacs, no? Per atraure la dona o atraure l'home, és a dir, aquesta vessant de la cuina com a una activitat vinculada a d'altres aspectes de la vida quotidiana.
Alguns determinats que encara puguem conèixer avui?
Si és que ara estava pensant en aquest i ja no me'n recordo, però sí que hi ha productes, per exemple, el cacau. El cacau era un producte afrodisíac, per exemple, per certes cultures prehispàniques, que es barrejava amb aigua per rebaixar, perquè una cosa és el cacau que comprem
sí,
belga
està clar.
O suís, i una altra cosa és jo menjar cacau...
El cacau sempre, d'avui, per dir.
El cacau és molt fort. El compres a Chiapas, el compres a Guatemala o a Oaxaca...
Tan fort com per no poder-te'l prendre així de...
Són boles que tu pots comprar-les en una tenda o en un mercat
sí.
i perquè te'l puguis prendre i no et faci una pataca de l'estómac
sí.
te'l rebaixen una mica amb aigua o te'l rebaixen en llet perquè si
I,
no és molt
i
fort
això, i això allà, que estan això, acostumats això diguem-ne a...
jo aquí he portat
cacau d'allà
i a vegades el barregen amb canyella però de totes formes és molt fort. Clar, perquè és un... Clar, aquí quan veiem 100%...
Sí, això et anava a preguntar, precisament.
No? Els percentatges. Doncs has de veure que és el producte extret de la... El cacau és un arbust, vale? Que té un fruit allargat, amb vaines més petites, sí. dins de les quals està el fruit.
D'acord.
Que això es matxaca i es processa. I es fa com unes tauletes, però sense refinar. Sense refinar
és a dir, el cacau en brut és així.
És així.
El fruit de l'arbre picat.
Exacte, picat i fet amb un format diferent.
D'acord.
Vale?
I aquell cacau, si s'hagués de menjar tal qual...
Aquell és molt fort. És molt fort, el que passa és que té molta vitamina, té molta proteïna, és un producte tant per menjar-te'l per gust com que té una sèrie de valors rituals, eròtics, vale?
Excitants en general, vaja.
Exacte, molt diversos, ningú, depèn de la situació.
Ningú aquí parla, suposo, que això ja és molt més proper a nosaltres del cafè, o sí?
Sí.
Sí.
El cafè també és originari d'Aràbia i d'Egipte. Després s'ha extès, igual que el cacau, clar, el cacau és originari de Mèxic, però avui el trobem, si tu mires un mapa,
sí.
que es fa a Etiopia, que es fa al Congo, que es fa en un munt de països, no? A Colòmbia, igual que el cafè, o sigui, són tradicions que han anat arribant a Europa, igual que el sucre. Aquí a Europa no hi havia sucre en època medieval. El sucre arriba d'altres indrets. Aquí s'endolçaven les coses amb mel.
Amb mel.
El vi se li ficava mel, a d'altres productes, per endolçar, es ficava mel. Clar, quan arriba el sucre, i ja avui en dia el sucre sí. refinat, clar, va ser un canvi, perquè és molt menys empalagós que normalment.
D'acord, no? Ens ho has posat molt bé. Derivats làctics... Formatges...
Formatges tenim a nivell arqueològic i aquí sí. crec que a Sitges surten a vegades unes peces que són com coladors, és a dir, és com si fos un bol amb forats
sí.
que servien per fer el formatge. Aquí s'han trobat...
És a dir, per treure l'aigua de la quallada del formatge.
Correcte, llavors et quedava allò i et quedava la llet que la deixaven reposar i sí. es pesava.
D'acord.
Vale? Pues això es troba a Mesopotàmia, descriuen els formatges que feien, que no és tan rica la descripció com els pans, per exemple, a Mesopotàmia hi havia 250 tipus de pans diferents, depèn de la barreja que feies, no? Clar, és el país del blat, o de l'ordi, o de la cibada. A Egipte passa igual. Aleshores, clar, hi ha una riquesa descriptiva molt més gran perquè els productes que eren més relevants per la seva dieta o per la seva alimentació, no? Depèn. depèn dels dies socials.
Però també es feien formatges?
També es feien formatges, es feien coses semblants a les quajades, no? Sí, clar, per les descripcions tu a vegades vas identificant, hòstia, això deu
sembla
ser...
Mató, o sembla...
sembla mató, o sembla no sé què, o et diuen que les feien d'ovella, i que les feien a vegades et descriuen una mica més, i que acompanyava a certs menjars, o com a postre els fruits, o algun tipus de bebida més forteta, per, com un digestiu, per entendre.
D'acord.
O també et descriuen tots els aditaments que portaven els, la carn. No? La carn et descriuen que aquests convits grans hi havien, es sacrificaven, perquè a més era la cuina que es feia pels vius, però també la cuina que es feia pels morts. Aleshores, hi havia un calendari que en cadascun dels temples, diàriament, els déus menjaven tres cops al dia. Aleshores, es sacrificaven animals, que clar, se'ls deurien cruspir al final els sacerdots.
Està clar.
Òbviament.
Perquè no podia pas quedar a menjar allà.
Evidentment. Però, aleshores,
però tres cops al dia, es cuinava pels déus.
Pels déus. Es multiplica per la quantitat de temples que hi havia en una ciutat i per la ciutat, la quantitat de ciutats que hi havia. Eren milers d'animals cada dia...
Cuinats.
Cuinats pels déus. A part dels festins i els cuinats, per, quan arribava per... una comitiva d'un altre país a rendir pleitesia o el que sigui. Es feia tot aquest... com una ambaixada, no? Que arribava, saps? Era una activitat constant, hi havia centenars de gent dedicada als palaus mesopotàmics o egipcis dedicada a aquesta activitat.
Una qüestió més, i tots aquells que participin del curs, òbviament, tindran tots aquells detalls corregits i augmentats. Hem parlat de receptes. Podem parlar de menús? Menjaven allò, primer, segon plat, postres? Menjaven...
Això és més difícil. El que t'expliquen, el que sí que t'expliquen és... Tu, a partir del llistat dels animals que figuraven, perquè ho feien, senzillament per la comptabilitat.
D'acord.
Ells volien saber el cost que suposava...
Tot aquesta
dispendi, no? I aleshores tu pots suposar... El que passa que aquí entra ja... L'occidentalització de la visió, de dir, bueno, doncs primer una amanideta, una cosa més suau, un caldo...
I fiquem el que nosaltres creiem
molts,
que...
Hi ha molts caldos a Mesopotàmia. Per exemple, t'expliquen molts caldos. Vale? I després t'expliquen...
Feien caldo.
Feien molt de caldo. I t'expliquen què es menjaven del caldo. No? I et deien, bueno, doncs del caldo traiem tot el que ha servit pel processat i et prens el caldo. Però a més la carn se la menjaven a part. El que no sabem és si menjaven el que tu em deies.
D'acord.
Primer, segons, un aperitiu, no sé què...
Però en qualsevol cas nosaltres fem, en el fons, la versió més elaborada del que es feia fa.
Efectivament.
Perquè un brou, bàsicament, doncs això, poses a bullir amb aigua i separes el que t'ha servit per bullir i algunes coses s'aprofiten. Exacte, i algunes coses s'aprofiten i altres no.
Exacte, doncs és un procés igual. Clar, no sabem si feien aperitiu, clar.
Ja. Sí,
els detalls aquests més occidentals, més moderns, no els sabem, però...
Però hem de suposar, fruits secs n'hi havia, està clar.
Moltíssims.
Moltíssims, no?
Moltíssims. De dàtils, de... per exemple, a Egipte, taronges i això, a nivell de fruita, sí. No arriben fins a l'època més tardana, però sí que hi ha síndries, o sigui, hi ha molt de producte que és com el que fem servir nosaltres, no? De fruita, tant com a part del plat com a postre de per si, no?
Uh-huh.
I després també sabem que prenien molts sucs de fruites, per exemple, el que t'ho descriuen.
Sucs de fruita?
De pinya, de mango, de moltes coses, no? Clar, són països tropicals, en molts casos, amb molts productes...
Mira, és una bona pregunta, no deurien haver transgènics ni res, esclar.
No.
Ara, alguna que altra plaga o algun que altre...
Sí, clar,
això sí, eh?
Això sí, evidentment.
Evidentment.
No? Quan hi havia plagues d'insectes i tal, clar, això incidia directament...
Conreus que...
I això feia augmentar el cost perquè hi havia menys oferta, clar. Totes aquestes coses és com avui en dia.
Això també apareix, més o menys documentat? Aquelles menges o aquells productes que eren veritablement caríssims?
Sí, per exemple, la llet, suposo que pel procés et descriuen que era un, no de luxe, però que sí de luxe.
La llet.
O sigui, a l'antiguitat no és aigua, es bevia molt poc.
És el que anava a preguntar.
Es bevia molt poc. No? Aleshores... no apareix gaire esmentada, és a dir,
l'aigua.
En canvi el vi, la cervesa, sucs, sucedanis de fruites, tot això,
no hem canviat massa.
No.
El curs comença el dimarts 3 de febrer, sessions cada dimarts a partir de les 7 de la tarda fins a 2:15. 3 de febrer, 10 de febrer, saltaríem Carnaval, 24 de febrer, i 3, 10, 17 i 24 de març. Sessions d'una hora i mitja, i com bé sent habitual en els cursos que organitza el grup d'estudis sitgetans, hi ha una temàtica a abordar, però en aquest cas el públic i les aportacions del públic són,
evidentment,
són molt interessants per tot.
S'intenta que sigui el més interactiu possible, al final sempre es fa una excursió.
Esclar, en un curs d'arqueologia de l'alimentació, on es pot anar d'excursió?
Bueno, jo he demanat pressupost per... Hi ha un grup de gent que són a l'Hospitalet, i jo els conec, que tenen un taller de cuina romana. I els hi vaig demanar quin cost tindria que vinguessin a fer un taller.
Sí.
És molt car.
D'acord.
És molt car.
És a dir, a l'Hospitalet hi ha...
Bueno, hi ha una gent que es diu Quanum, que
I que
jo
fan,
els conec.
Sí, i que fan un taller de cuina romana.
Bueno, i que quan hi ha festivals d'aquestos d'arqueologia experimental i de coses d'aquestes, com a Tarragona, per exemple, a Tarracoviva, al maig, van i presenten els seus productes. Aleshores, tu, igual que, jo què sé, llogues un grup de música per una boda, doncs si els que es casen són uns friquis d'aquestes coses, doncs els pots jugar perquè
facin plats de cuina romana.
Exacte, i facin garo i la gent surti...
D'acord, i surti pujant per les parets.
Els problemes estomacals.
D'acord, però en qualsevol cas es buscarà...
Una alternativa, perquè era massa costós, tenint en compte que és un curs que s'autosubvenciona i que depèn de la inscripció dels alumnes.
D'acord.
No s'anava de mare una mica al
procés. El preu del curs és de 55 euros, per als socis del grup d'estudis 45 i per aturats i estudiants, amb justificació, 25 euros. Qui vulgui més informació es pot adreçar directament al grup d'estudis sitgetans. Comença tot plegat el proper dimarts 3 de febrer. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé el curs.
Moltes
i
gràcies.
Fins la propera amb un nou curs. Vagin a saber en què sortirem, perquè el ventall s'està acabant,
No, hi ha moltes. És a dir, jo cada any quan s'acaba el curs faig unes enquestes per veure el grau de satisfacció i els hi passo un petit informe als del grup d'estudis, els que agraeixo, òbviament, que em cedeixin l'espai, la infraestructura, i s'intenta sondejar sempre temes que puguin ser interessants, que siguin assequibles també per mi. Clar, jo, epigrafia medieval, estranyes, tampoc, sincerament, no les puc fer perquè no tinc la formació. I s'intenten que siguin cursos que vinculin passat i present, que no siguin temes
exclusivament
del passat.
Que aquest n'és un que vincula, o un dels que vincula més passat i present.
No, costa trobar coses.
Però per descomptat que segurament els motivarà. Arqueologia de l'alimentació, a partir del dimarts, dia 3. Joan, gràcies de nou.
A vosaltres.